El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia. Fem salut amb el Parc Taulí.
Un 11,4% dels menors espanyols tenen algun tipus d'al·lèrgia amb efectes respiratoris i un 5,7% pateixen asma. Són algunes de les xifres a les que s'ha pogut arribar gràcies a un estudi sobre problemes respiratoris en el qual ha participat l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, juntament amb el Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample, l'IDIVAPS, Recerca Transversal en Atenció Primària. La importància d'aquest estudi la trobem en que la majoria de recerques relacionades amb els problemes respiratoris no se centren en població pediàtrica. Per conèixer més a fons aquest estudi i els seus resultats, avui en parlem amb Laura Valdesoiro. Ella és pediatra del Parc Taulí i també investigadora de l'IP3PT.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, Laura. Per què us vau plantejar, primer de tot, fer aquest estudi, participar també? D'on sorgeix la idea?
La primera és un estudi que hem fet en col·laboració amb l'IDIVAPS, com deies, a Barcelona, i amb el Clínic de Barcelona. I la idea era trobar la prevalença que teníem global d'asma en menors de 14 anys,
sí,
que, com deies, és una cosa que està poc estudiada i que està estudiada amb estudis globals, amb franges d'edat, però no tota la població menor de 14 anys. I també és conèixer l'impacte, que encara és més important que la prevalença, inclús, que té aquesta malaltia a la població menor de 14 anys.
Després parlarem d'aquest impacte, però per què hi ha tan pocs estudis, no? Veig que era un deute, no?, pendent aquest.
És difícil, encara que no ho sembli, no és tan fàcil diagnosticar i tenir present l'asma. No és una malaltia molt i molt prevalent, com veieu, no? Uh-huh. En trobem l'asma i l'al·lèrgia, no? Fins un 1,4% al·lèrgia, amb la qual moltes vegades passa desapercebuda la malaltia també i no s'acaba de diagnosticar. No? Aleshores, és molt important tenir estudis en què es pugui recollir aquestes dades bé per també saber quines mesures hem de prendre, no?, per millorar aquestes malalties.
Clar, per fer una radiografia per millorar no?, doncs el diagnòstic i després el tractament. En què ha consistit? Què és el que s'ha analitzat? No?
Les dades que s'han extret són de l'Enquesta Nacional de Salut,
sí,
amb la qual s'agafa una mostra, s'ha de la mostra de 6.000 menors de 14 anys, i d'aquí les dades són una mostra vàlida per poder extrapolar les dades a nivell global. I el que s'ha mirat és si tenien asma, si tenien al·lèrgia,
sí,
i quines limitacions o això suposava per a aquestes famílies i aquests menors.
Els números recollits de l'enquesta i després també analitzat el vostre estudi, concorden amb el que aneu veient a les consultes?
Sí, la veritat és que sí.
És a dir, que han anat a l'alça, no?, els atesos també per patologies respiratòries pediàtriques. Per què? A què ho atribuïu?
Això és la pregunta del milió, que tothom es fa, no? En global, no només de l'asma, també de tota l'al·lèrgia, com comentàvem, no?, de l'al·lèrgia a aliments, de l'al·lèrgia respiratòria, que és més el que parlaríem avui, però sí que hi ha una tendència a l'alça. També és cert que han millorat en el diagnòstic, no?, amb la sensibilització, sí, i la percepció de la malaltia, però sens dubte hi ha un munt de factors ambientals que estan influint en això, no?, que encara no estan ben definits, però sí que sabem que hi ha factors que són determinats com el tabaquisme, no?, que la primera causa evitable i que continuem fumant, que faria disminuir la malaltia al·lèrgica respiratòria, no?, que també és influeix en la inflamació de les vies aèries.
Això sí que depèn de nosaltres i podríem, sí, doncs, els adults, a posar-hi remei, però quins altres factors ambientals poden influir? M'imagino que la qualitat de l'aire que respirem no és l'adequada.
La qualitat de l'aire, tot el que ens envolta, no?, el medi, tot el que ens envolta, la forma, no?, l'estil de vida, no?, si fem més esport, menys esport, no?, la contaminació ambiental, tot el que, en realitat, som el que mengem, el que respirem, el que bevem, no? Tot això està influenciant segur amb la posada en marxa de les malalties al·lèrgiques, perquè sabeu que són malalties genètiques, és a dir, que les famílies que tenen al·lèrgia tenen familiars amb al·lèrgia, però que es posi en marxa o no aquesta malaltia depèn de factors que són també externs. No sempre s'ha de posar en marxa o de ser més o menys greu, sinó que també influiran el medi en el que ens... També un factor important són els virus, no? Que ara estem tan posats amb els virus.
Exacte, també, sí.
Doncs els virus són un desencadenant tant de la malaltia concreta, no? Que estem pues, malalts en un moment determinat, com de posar en marxa tot aquest procés.
Què és el que també doncs, suposa tenir no? doncs, aquest estudi, és a dir, a quines conclusions més fonamentals, més destacades heu arribat, no? I també què és el que suposa doncs, tenir doncs, aquestes conclusions, no? No sé si d'alguna manera es podrà també doncs, canviar l'atenció que s'ofereix als menors.
Val. El que hem vist que és una malaltia molt prevalent, i això ho sabíem, no? Però també ens ha impactat molt, després parlem de sí. com afecta això el nen i la família, no? I això, doncs, ens hem de posar les piles en treballar més en equip tots, és a dir, l'atenció primària, l'atenció hospitalària o en el diagnòstic més precís de la malaltia, i també s'ha de tenir en compte les escoles, i bueno, no he parlat de les famílies, però òbviament les famílies han de ser còmplices en tot això, perquè si no és impossible, no? Com amb tot, però també les escoles, perquè també els nens, on passen la major part del seu temps és a l'escola, és a dir, quan poden tenir símptomes d'asma o poden necessitar també una atenció, és a l'escola, i també hem de formar equip en el cas de pediatria, doncs amb les escoles també.
Això és molt important. Parla'ns també d'això, de com afecta, no? Que ara ja assenyalaves alguns punts, però la qualitat de vida dels pacients, però també de les famílies, no? Tenir doncs, totes aquestes patologies respiratòries.
Exacte. O sigui, hem constatat a l'estudi, una de les conclusions de l'estudi, no? Resultats importants, és que fins al 70% dels nens que diuen tenir una mala qualitat de vida, això ho podem atribuir a l'asma o l'al·lèrgia, això és molt rellevant, no? I també que la meitat de les vegades que no van a col·le, de l'absentisme escolar, ho podem atribuir també a l'asma i l'al·lèrgia, això és moltíssim, no? I hem de potser analitzar més detall per què no van a l'escola, si perquè estan més malalts, perquè necessiten tractament en aquell moment i no poden rebre a l'escola.
Sí.
Són moltes coses que passen, però pels nens, o sigui, imagineu-se, no? No anar a l'escola, és que és el seu dia a dia, és relacionar-se, aprendre tot, no? No només és l'assistència, també.
Clar, és deixar de sentir-se, no?, com la resta, sentir-se al final doncs una mica diferents, no?, si han de deixar de fer totes aquestes coses que els agraden, i també m'imagino de l'impacte econòmic, no?, d'aquestes absències també, si els pares han de tenir cura, no?, i atendre els seus fills.
Totes les despeses indirectes, no?, de la malaltia, que són tots els dies d'absència laboral, també dels pares que han de cuidar d'aquests nens o buscar una manera de cuidar-los, no? Això és molt rellevant, i no només l'escola, que això és molt, molt, molt visible, sinó també totes les vegades que aquests nens deixen d'anar a oci, no? Coses de festes sí. d'aniversari, a la vida normal, que podem pensar d'un nen, no? Com anar al parc a una festa d'aniversari, sí. doncs perquè tenen al·lèrgia a un aliment o perquè tenen asma i s'ofega, no poden fer l'activitat que poden fer els altres nens, i aquest asma no està ben controlat, no?
En aquest sentit, com es poden també doncs, minimitzar aquests efectes? Hi ha solucions més enllà dels fàrmacs?
Els fàrmacs són una pedra angular, no?, del tractament de l'asma, especialment també de l'al·lèrgia, però i de l'asma, que també seria al·lèrgica en algun dels casos, però és importantíssim totes les més pilars, que una molt important és l'educació en asma, no?, que saber sí. els factors desencadenants, en quines situacions pues, tenim més risc o menys risc, en quin moment fer servir els tractaments de l'asma, no només que existeixen els tractaments, sinó saber exactament quan has de fer-ho servir. Això és un objectiu d'educació terapèutica que serà una cosa molt rara, però seria que els cuidadors i finalment aquest nen fos capaç de fer el maneig de l'asma sense tenir limitacions, sinó que pogués ajustar-se doncs, per fer exercici, per fer esport, per fer qualsevol cosa, pogués ajustar el tractament per fer una vida normal, que és l'objectiu que tenim sempre, no? Que fer vida normal, sense limitacions, encara que tenir una malaltia doncs, que sí que sabem que és crònica.
En aquest sentit, també doncs, suposo que ara ho apuntaves, no? Hi ha maneres també de prevenir aquests problemes respiratoris. Donem alguns consells, algunes pautes?
Com us he dit abans, és una mica una obsessió potser també meva, no? És el tabaquisme. Se sap que la primera causa d'habitable, no?, de tenir bronquitis els primers 3 anys de vida, és créixer en un ambient de tabaquisme. I això és un factor independent de tot el que més, de que tinguis al·lèrgia, predisposició genètica i tot el que més. Per tant, aquí sí que és un problema dels adults que podem posar remei, no? I potser ens hauríem de posar més seriosos en això. després intentar que tinguin una vida saludable, doncs que facin esport, certament no té que ser mai una limitació. Sí que és cert que l'asma pot fer que t'ofeguis i que potser tinguis una limitació a l'esport, però hem d'evitar que això sigui una limitació. Hem de procurar amb fàrmacs, amb escalfament previ a l'exercici, amb totes mesures que es poden recomanar, que aquests nens facin una vida normal, no? Estar a l'aire lliure, doncs, cada dia, una vida saludable, doncs, anar a la muntanya, no? Respirar l'aire el més saludable possible.
Sí. Quan es donen aquestes pautes als afectats, als infants i també doncs, als familiars, fan els deures, canvia també el seu dia a dia amb els tractaments i amb aquests petits doncs això, canvis de rutines, d'hàbits?
Sí,
sí, es pot millorar el seu dia a dia?
Es pot millorar el seu dia a dia, sí, sobretot això ho veiem més quan la patologia és greu, no? Quan tenim asmes o patologia greu, que també hi ha més motivació, no? Perquè si són símptomes més lleus potser no et modifiquen de la teva vida, però quan són els més greus sí que té més importància tots aquests consells que dones, a part dels fàrmacs, que com us deia és pedra angular i això en l'asma ho hem de, quan és un asma que ho necessita s'ha de posar, no, el tractament, però tota la resta d'hàbits saludables, sí que podem modificar i que sí que tenen, sí que et fan cas, sobretot quan són més greus.
Clar, perquè veuen, no? També doncs això, l'evolució, la millora, i també no hem d'oblidar, doctora, que aquestes xifres, no? També suposen que d'aquí uns anys aquests nens seran adults, no? I això suposarà també un gruix important d'aquesta població que patirà totes aquestes malalties respiratòries. Preocupa i com s'està treballant també per abordar aquesta realitat al sistema sanitari?
És un altre tema important, certament, no? Perquè els nens són nens, però no són nens sempre, no? Sinó que els que tenim ara seran adults, molt en un futur immediat, no? I això s'ha de veure com repercutirà aquest augment de l'al·lèrgia amb els nens, com acabarà repercutint també en la vida adulta. Moltes vegades veus pacients, els pares dels nens que visites, que han tingut al·lèrgia o han tingut asma de petits i refereixen que en aquest moment estan millor o asimptomàtics, però moltes vegades, per exemple, no estan fent esport, no estan fent tota l'activitat que una altra persona sense asma potser faria, també perquè l'adult sol ser menys actiu, no? Però en l'evolució que estem ara, en la mentalitat que tenim avui en dia, en una vida més saludable, més esport i tot, hem de veure quina repercussió té en un futur. Això esperem.
Perquè abans comentaves, no?, que és difícil a vegades doncs, arribar al diagnòstic, que això també dificulta. En aquest sentit, hi ha molts adults també que pateixen d'aquestes al·lèrgies, d'aquest asma, i que potser ni en són conscients.
Pot ser que no siguin conscients, o pot ser que ho hagin tingut de petits, o en l'adolescència, que és una edat terrible, que estarien al límit de l'estudi que hem fet nosaltres, fins als 14 anys. L'adolescent és el típic que deixa de fer els tractaments, que deixa de fer tot, no? Són els que tenen més risc també de tenir un asma no controlat i que els pugui donar més problemes, no? Que poden compensar inicialment, perquè són quan ets més fort a la vida també, no? A l'adolescència i l'adult jove, però que pot tenir conseqüències importants si no són conscients de que tenen aquesta malaltia, no? I saber on tenen que posar els seus límits, no les limitacions de la vida, sinó on han de posar el seu límit i on han de fer el tractament adient perquè no tinguin problemes.
Perquè si això no es fa, si no fem doncs, aquests deures, quines són les conseqüències greus?
És tenir una pitjor qualitat de vida, en extrem, una crisi greu que pugui ser un ingrés, no? Que hem vist que també té una repercussió molt important en el número d'ingressos, en el número de consultes, doncs és... Si no tens l'asma controlat, a qualsevol edat, no? Tant si ets un adolescent o un nen petit, si no tens l'asma controlat amb un desencadenant, doncs com ara a l'hivern amb els virus, no? Els virus és un gran desencadenant d'asma i d'empitjorar les al·lèrgies, doncs pots tenir, doncs, ingressar, acudir a urgències o tenir problemes de salut importants.
I ara ho destacaves i abans de tancar l'entrevista volíem parlar d'això, de l'impacte de l'asma i les al·lèrgies infantils també en l'ús dels recursos sanitaris, perquè l'estudi també doncs, subratlla, no?, aquest impacte. Donem doncs, algunes xifres, no?, que s'han calculat també, que es tenen en compte, no?, dels pacients que fan... Doncs, aquest ús, no?, dels centres que visiten els centres d'atenció primària, també els especialistes, o que fan aquest ingrés hospitalari.
Sí, l'estudi un dels resultats més rellevants va ser que més del 30% de totes les visites pediàtriques a metges especialistes es podien atribuir a problemes derivats d'aquest asma o l'al·lèrgia. Fins al 62% dels ingressos hospitalaris en el cas de l'asma o fins i tot el 22% de les visites a urgències són per asma o per al·lèrgia, per tant, tenen una important repercussió en el sistema sanitari, que si tinguéssim aquestes malalties més controlades, no requeririen d'aquestes visites no programades, no? Com les urgències o l'ingrés hospitalari, que és el que hauríem d'evitar sempre, no? Que vol dir que estàs molt malament.
Cap a on va en el futur, no? Aquests tractaments, també doncs, l'abordatge que es farà d'aquestes malalties, veient doncs, que suposo que amb els anys continuaran a l'alça.
És molt important tenir consciència de que tens la malaltia, perquè si no ets conscient no pots tractar-la ni pots abordar-la, tenies limitacions però no pots posar solucions, no? I això és una feina de tots, com deia al començament, és feina de tots, no? De metge d'atenció primària, que està veient el nen més seguidament, de nosaltres com, des de l'hospital com a especialistes en aquesta patologia en concret, tot el que podem fer pel diagnòstic o per tractaments. Actualment hi ha moltes línies de recerca en trobar fàrmacs que no donin efectes adversos i que puguin millorar la qualitat de l'asma, amb el que no és com abans, no? Que hi ha medicaments que tots sabem que no han efectes adversos, sí, que no és el cas d'avui en dia. Hi ha moltíssimes línies de recerca en quant a de l'al·lèrgia, de modificar l'al·lèrgia a aliments, de fàrmacs monoclonals per millorar l'asma greu, perquè avui en dia ni tan sols l'asma greu ha de ser una limitació per la vida normal, perquè tenim eines per evitar que això sigui així.
Doncs moltíssimes gràcies per doncs, fer aquesta radiografia, no? Analitzar totes aquestes dades d'aquest estudi tan interessant que posa doncs, això, l'accent en com doncs, aquestes malalties afecten i sobretot quines conseqüències i com s'haurà d'abordar l'asma i també doncs, aquestes al·lèrgies en els infants. Molt bon dia.
Bon dia i moltíssimes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell.